Doctor Estrada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estrès, angoixa, ansietat, depressió són alguns dels trastorns provocats per la pandèmia. També us ho esteu trobant entre els més joves i entre els infants?
Sí, bueno, a veure, primer sí que seria important, no, jo crec, ressaltar o recalcar, no, que actualment no tenim, no, tanta evidència amb els articles que estan sent publicats de que realment el SARS-CoV-2 té aquest impacte, no, sobre la població infantojuvenil quan parlem de certesa, d'evidència científica, perquè encara no han sortit suficients articles publicats. Sí que és cert que des d'aquí, des de l'Hospital Sant Joan de Déu, una mica amb el paraigües de l'estudi Kids Corona, des del Servei de Psiquiatria i Psicologia Clínica de l'Hospital, hem iniciat un estudi, l'estudi en Covid-19, que, bueno, és un estudi que s'està realitzant amb enquestes online i que finalitzarem el reclutament ara aquest mes i que es va iniciar. La fase de reclutament va ser des del 6 de maig fins al 6 de juliol, més o menys. I sí que ens estem trobant en uns anàlisis inicials que vam fer perquè ens interessava el confinament, no? L'efecte del confinament amb nens i adolescents, quan vam avaluar aquestes dades inicials, sí que semblaria que, malgrat i parlem de resultats de població general, no, els nanos sembla que se n'estiguin sortint en aquest aspecte prou bé, és a dir, la major part de la població, nens i adolescents, en concret un 65,3%, no presenten símptomes d'ansietat, d'estrès ni de depressió, com comentaves, però sí que una altra part presenten aquests símptomes de, no, més relacionats amb l'ansietat i l'estat de l'ànim.
Uh-huh. De quins percentatges estaríem parlant? Aquests que, d'alguna manera, doncs, pateixen més tota aquesta situació. Estem parlant, com deia vostè, de maig a juliol, sí. Per tant, els efectes del confinament, com vostè deia.
Exacte. O sigui, en l'efecte del confinament sí que vam trobar que així com aquest 65,3% vam acabar reclutant, o sigui, estem parlant d'una mostra majoritàriament catalana, de 1.529 nens i adolescents d'arreu de Catalunya, i on sí que ens estem trobant que aquest percentatge més elevat de 65,3% de nens i adolescents no tindrien cap mena de símptoma d'ansietat o referent a l'estat d'ànim de depressió, però sí que ens trobem que un 34,7%, i això és un increment respecte a el que havia prèviament del confinament, sí que poden presentar alguns símptomes d'ansietat i de depressió. És important recalcar una mica que parlem de símptomes, no estem parlant mai de diagnòstics, no? Vull dir, tota aquesta situació de confinament, no, amb els múltiples estressors associats, fan que augmentin aquestes, diguem-ne, dimensions, símptomes relacionats amb l'ansietat i la depressió. Uh-huh. Com comentaves abans, sí que és veritat que el confinament ens interessava moltíssim, no, saber com estaven els nens i adolescents, perquè sí que estan sotmesos tant, no, a estressors directes produïts per la SARS-CoV-2 que podrien tindre a veure amb la pròpia infecció i una sèrie d'estressors indirectes que tenen a veure, doncs, amb el tancament a l'escola, no, el tancament o confinament a casa, amb aquest aïllament social que es poden veure sotmesos, no, a tots els estressors relacionats amb, doncs, les feines dels pares, no, les dinàmiques que es puguin generar en el domicili, i, bueno, òbviament, doncs, el risc de, no, de malaltir, no, i la por, la incertesa de que algun familiar, doncs, pugui malaltir o que pugui ingressar a la UCI.
Uh-huh. Aquest prop de 35% de nanos i adolescents, entre quines edats es va fer aquest estudi?
Aquest estudi es va fer entre els 4 i 18 anys.
Uh-huh.
Doncs estem parlant de nens i adolescents i d'aquests nanos, i això és una cosa com prou diferencial respecte a altres estudis, sí que el 82,1% de la mostra eren nens, és a dir, de 4 a 11 anys. Tenim una mostra molt jove, és a dir, que estem parlant sobretot d'una mostra de nens, amb un percentatge més alt amb nens.
Uh-huh. Aquest 35% que em deia que havia mostrat aquests, uh-huh, no que patissin la malaltia, com deia vostè, d'angoixa ni de depressió, sinó, uh-huh, que tenien símptomes. Aquest 35% era, uh-huh, després del confinament, en situacions normals, uh-huh, com abans. Aquest percentatge, uh-huh, fins on baixava?
Aquest percentatge previ al confinament, nosaltres vam calcular que era al voltant del 13%. És a dir, quasi estem triplicant, no, aquests resultats, és a dir, aquest augment, no, de símptomes, tant emocionals com de la conducta, que és el que vam avaluar, pràcticament es triplicava, passàvem d'un 13% a un 34,7%.
I si la mostra no fos 80% nanos bastant petits, com em deia vostè, si s'hagués fet amb adolescents, haguessin estat diferents els resultats?
Podria ser, perquè sí que vam comparar quan... No t'ho sé dir segur, però sí que és cert que la nostra mostra és més petitona, és a dir, hi ha menys adolescents, i sí que vam trobar que els nens, en comparació als adolescents, estaven més intensament afectats. Per tant, jo entenc, però això ja és una, no, una suposició meva, que si haguessin més nanos adolescents a la mostra, potser aquest percentatge seria més baix, perquè sembla que els adolescents s'afectarien menys que no pas els nens. Els nens van sortir més afectats. Ens van a l'estudi que nosaltres hem fet des de Sant Joan de Déu, han sortit que els nens, en comparació als adolescents, presenten més símptomes.
Pot ser degut a les pantalles? Que els adolescents, d'alguna manera, surten, s'escapen, viatgen a través de les pantalles i els nanos potser necessiten més carrer?
Bueno, és molt interessant el que estàs assenyalant, perquè sí que en una de les hipòtesis que estem treballant, no, de que realment els nens podrien estar més afectats pels adolescents, probablement per una part, no, el nen està en un procés on les seves funcions executives estan en neurodesenvolupament i, per tant, el nen respecte a l'adolescent necessita una major estructura, no, del seu entorn i una major, i per tant una major dependència del seu entorn, i com comprendràs, si hi ha tots aquests canvis, no, tant a nivell familiar com aquest tancament de les escoles, doncs la seva estructura, no, es modifica completament. I després també assenyalàvem que sí que és veritat que el nen, en comparació a l'adolescent, a més té afegit que podria tindre o, com a conseqüència, un major aïllament respecte a altres nens, perquè, òbviament, no tenen la capacitat dels adolescents de poder utilitzar xarxes socials, i, per tant, els adolescents, respecte als nens, sí que potser van tindre més opció de mantindre un cert contacte amb els seus companys, que els nens, per les seves característiques i la seva edat, no tenen aquesta capacitat normalment o no tan desenvolupada com els adolescents.
Estàvem parlant ara d'això que passava entre maig i juliol, però pràcticament portem gairebé un any en aquesta situació. Es parla d'aquesta fatiga pandèmica. Com estan ara els nostres infants i els nostres adolescents? Creu que estan millor o pitjor del que es van trobar vostès el 6 de juliol?
Sí, no t'ho podré respondre, perquè tot just, és a dir, un pot com fer hipòtesis, no? Però vull dir, realment amb dades encara no puc respondre, perquè tot just...
Hipòtesi li demanem, hipòtesi, perquè és lògic.
De tirar-me a la piscina. Bueno, a veure, nosaltres entenem que, com que estem fent aquest estudi amb població general, i repeteixo general, no són mostres clíniques, són els nens adolescents de Catalunya, entenem que aquest pic, no, de confinament, d'estrès i d'ansietat, esperem que sigui una resposta adaptativa, no, a aquest confinament, i per tant seria d'esperar que al llarg dels mesos es anés reduint. Això és la hipòtesi. Però no ho tenim molt clar, perquè sí que és veritat, i això és el motiu pel qual vam fer aquest estudi longitudinal, tot el que està ocasionant la pandèmia no és només un confinament, sinó que aquests estressors dels que parlàvem abans, tant directes com indirectes, es van perllongant amb el temps. M'explico què vull dir. Llavors, clar, aquí serà maco, maco des d'un punt de vista, diguem-ne, més d'evolució, com van evolucionant aquests nens al llarg de mantindre d'una forma continuada doncs una sèrie d'estressors com els que coneixem tots, no?, que s'estan produint a l'actualitat.
Perquè quina factura ens pot passar si aquesta situació... Hem de preveure que aquest any serà més... aquest curs escolar, per entendre'ns, serà més o menys el que ja va sent ara. És a dir, portat d'aquella manera. Amb tants de mesos, amb més d'un any en aquesta situació, quina pot ser la factura que ens passi en infants i en adolescents, i què podem fer per intentar, doncs, mitigar una mica tots aquests efectes?
Jo, a veure, pels resultats inicials que hem tingut, repeteixo, de durant el confinament, no hem d'oblidar que nens i adolescents tenen una elevada capacitat d'adaptació. És a dir, que potser realment ens sorprèn i aquesta factura, com comentaves, no arriba a ser tan factura, no? A vegades, i això és una sensació meva, no?, subjectiva, tendim com a una sobreprotecció, no?, com ben entesa, del nen i de l'adolescent, i perdem de vista que aquests nens i adolescents tenen una capacitat d'adaptació a les situacions moltes vegades superior inclús a la dels adults. Llavors, bueno, jo crec que quan parlem de població general no tindria tan clar, no?, si serà una, aquesta factura de la que parlava, sinó que probablement podria ser una reacció més adaptativa, i els casos que hem vist que han augmentat d'ansietat, no?, de símptomes d'ansietat i de depressió, poden tornar com aquesta normalitat. Sí que a nosaltres ens preocupa més, i aquest és un estudi que, o diversos estudis que també s'estan donant a terme a l'hospital, què passarà amb les poblacions o amb les mostres clíniques, és a dir, aquests nens i adolescents que ja tenen un diagnòstic de salut mental, en el que, òbviament, l'impacte de la pandèmia probablement sigui diferent que el que estem trobant en població general, entenent que la major part d'aquesta mostra és sana.
Uh-huh. Per tant, el missatge, doctor, que veig en vostè, uh-huh, i ens agrada, és un missatge, sí, prou optimista, de dir no patim en excés, no sobreprotegim en excés infants i adolescents perquè són més adaptables que la majoria dels adults, eh?
Jo sí, jo m'inclinaria més a això i, òbviament, bueno, recordar per lo que comentaves abans, no?, de què fer, no?, recordar una mica, doncs, que, bueno, que qualsevol pare de qualsevol nen d'aquí a Catalunya, si hi ha algú, no?, que el preocupa, no?, respecte al seu fill o filla, és fer la consulta, no?, al seu ambulatori de referència, al pediatre o al metge de família, segons l'edat del menor, i poder parlar, no?, del que li preocupa i des del metge de família o el pediatre valorar una derivació a salut mental. Però jo, amb els resultats, o nosaltres, amb aquests resultats que estem obtinguent, repeteixo, en població general, sí que seria com prou optimista.
Des de Salut, des del departament, es va posar en marxa una app, gestioemocional.cat. Tothom que tingués algun neguit podia fer la consulta. En el cas de nanos i adolescents, doctor, estaria bé, de la mateixa manera que se'ls fa xerrades sobre drogues, sobre els perills de les xarxes, xerrades per d'alguna manera, educar-los en això que diem les emocions, caldria, ho veu necessari...
Home, jo crec que, i aquesta ja és la meva opinió personal, jo crec que tot el que és, no?, gestió de les emocions, jo crec que, és a dir, és una eina, no?, que un nen o un adolescent pot tindre per gestionar aquestes situacions, com l'actual que estem vivint d'estrès. Sí que és cert que, no?, que molts dels nanos les van desenvolupant com d'una forma natural, però sí que és cert que, bueno, que podrien ser com... no?, com unes intervencions que, bueno, no sé si arribarien o no a previndre. Bueno, també s'hauria de valorar, no ho sé, com que sempre estem amb aquest tema de, no sé si a vegades, no?, posar molt el focus en algú. Bueno, però que a què et referies, com a generalitzar-ho, potser?
No, és aquella sensació que de vegades el que és les emocions és com una assignatura pendent del sistema educatiu. Anem molt valors, evidentment, assignatures lògicament troncals, matemàtiques, etcètera, etcètera, però moltes vegades la gestió de les pròpies emocions, no sé si és una cosa que es fa prou a les escoles, si se n'hauria de fer més, o això que deia vostè, potser estem sempre sobreprotegint i posant allò la vena abans que la ferida, i potser és una cosa que, com vostè bé diu, s'aprèn d'una manera natural. Era tenir la seva opinió al respecte.
Sí, bueno, jo crec que més que, no?, potser, repeteixo, és la meva opinió personal, més que fer-ho com d'una forma... no? com
una xerrada.
No? Vull dir, potser sí que seria, no?, una opció... I de fet sé que això s'està fent ja a les escoles, és poder posar el focus potser amb aquests nens o adolescents que, no?, més dificultats poguessin tindre, i en tot cas en aquests nanos pues sí que, no?, fer alguna intervenció de xerrada o de, no?, de potenciar una mica tot el tema de les gestions emocionals els podria beneficiar. Ara, pensar de fer-ho d'una forma generalitzada m'hauria de rumiar això. No ho sé.
Perfecte.
No ho sé.
Hem parlat de l'afectació de la pandèmia. Per sort, missatge optimista del doctor Xavier Estrada, de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil i Psiquiatra de Sant Joan de Déu, que els nanos s'adapten realment molt millor que molts adults. Li agraïm que ens hagi atès i que hagi posat una mica de llum en totes aquestes preocupacions de molts pares. Doctor Estrada, gràcies i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.